Ràdio a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Són les 10 i 4 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. Ho hem dit just abans a les 9, que estàvem pendents del temps, perquè tenim una setmana amb intervals de núvols, d'alguna probabilitat de precipitacions, però temperatures que aniran en ascens els propers dies. Avui tindrem, atenció, unes màximes que bé poden ser d'un final d'estiu més que d'un inici de tardor. 23, 25, arribarem a 26 graus, fins i tot a l'illa de Mallorca. Així ho podem veure ara en el mapa que compartim amb els espectadors i que descriu vivint per als nostres oients.
Sí, ja ens ho pensava fa un dies, Albert Arder, serà una setmana de temperatures poc de tardor, que diguem. Seran dies càlids, però atenció, perquè la setmana que ve la cosa podria canviar, perquè alerta que Albert Arder, tant com va dir, bastanta calor aquesta setmana, la següent ens va parlar de neu. Però encara es presta, per saber-ho amb certesa, són com dèiem, les primeres previsions i tot pot canviar. El que sí que sabem és que les temperatures nocturnes aniran com dèiem en ascens i també les diurnes, encara que avui es mantindran sense canvis, i també tindrem un vent moderat del sud-oest. Mirant també imatges en directe, per veure també ara comprovar el temps en directe, començant fent una volta en aquest cas des del Puig de la Tudosa a Mallorca, i com ven, sí, una mà ben en calma. Alguns núvols no sembla de precipitació, però sí que el cel no està completament clar, com dèiem, perquè avui sí que hi ha, sobretot al matí, un cert interval de núvols. I passam també a comprovar altres imatges en directe que explicam als oients, en aquest cas Punta Prima a Menorca, sí que més moviment de la mà, i el quedem. Alguns núvols, una primera entrada de sol, però com dèiem, poca probabilitat de pluges avui, però sí que el manco sí que no tenim núvols durant tot el dia.
És la previsió meteorològica que tenim per començar la setmana, una setmana de calor i d'altres qüestions que volem debatre amb els espectadors i amb els oients. Avui posem sobre la taula les inspeccions tècniques d'edificis. És vera, i no funciona de la mateixa manera perquè cada municipi té com una normativa diferent, ara mos ho explicarà el nostre col·laborador, però alguns edificis construïts entre 1900 i 1955 sí que han de passar la inspecció tècnica abans que acabi enguany. El problema és que, clar, quan se sotmeten en el pas d'aquesta inspecció, no tots la treuen amb un aprovat, Joan.
Sí, així és. Només la fan aquells que volen fer reformes i que se volen beneficiar de subvencions perquè, sense haver passat la inspecció, no hi ha ajudes per fer aquestes reformes. Però què passa si no la passa un edifici? Què passa si no passa aquesta inspecció? I si hi ha un accident? Quin és el responsable? Em volen parlar amb Lluís Marín, arquitecte tècnic, que sempre col·labora amb nosaltres. Lluís, que tal, benvingut.
Què tal, com estàs?
Gràcies per venir de nou. I saludant també a Toni Jaume, president de l'Associació d'Administradors de Finques. Toni, que tal, benvingut.
Bon dia. Del col·legi.
Del col·legi. Del col·legi d'administradors, ho corregim aquí, clar que sí. Lluís, començant per tu, per concretar una mica també aquest tema de dates, el que deia, no? Alguns municipis, propietaris d'edificis construïts entre 1900 i 1955, hauran de presentar aquesta inspecció tècnica. Concreta-mos una mica dates i llocs, perquè no és exactament així, no?
Sí, es que la verdad es que el legislador aquí nos lo ha complicado un poquito, porque la legislación primero nacional, después la balear, y luego la municipal, pues difiere muchas veces en el tema de plazos. Resumiendo, la Ley Balear del 2018 entró en vigor, establece que los edificios ya de 30 años deben realizar ya una inspección, llamémosle IE, no completa, porque las tres partes que componen un informe IE solo deben pasar uno de ellos, que es controlar la seguridad del inmueble. Y edificios de 50 años sí que deben pasar la IE completa, que incluye también pues una certificación energética y un análisis de la accesibilidad del inmueble. Esta normativa balear debe ser adaptada por los diferentes municipios. ¿Qué ocurre? A día de hoy, ordenanza municipal, solo hay cinco, si cuento bien, municipios. Palma, Manacor, Inca, Marrachí y Sapobla, que se acaba de incorporar, hablo de Mallorca. ¿Qué ocurre? Que cada uno en su ordenanza ha ido adaptándola, en base a la normativa que iba emanando tanto del Estado español como después del gobierno balear. Algunas se han adaptado a esta ley balear que comentaba y otros no. ¿Qué ocurre? Que tenemos una casuística muy variada. O sea, sin ánimo de liar, pero por ejemplo, Palma, están obligados a pasar ahora los edificios que cumplen 50 años, o sea, del año 65 y los anteriores que no lo hayan pasado. Y luego, como ya están en una segunda ronda de edificios, la IES ha de pasar cada 10 años, están obligados a día de hoy a pasar también edificios entre el año 61 y el año 65. Esto Palma. Nos vamos a Inca, por ejemplo. Y Inca también, a día de hoy, han de pasar los edificios comprendidos entre el 36 y el 55. Nos vamos a Manacor, y Manacor son los edificios que cumplen 50 años, que son los años a partir del 75. Sa Pobla se acaba de incorporar ahora hace un mes también, antes de final de año. Deben realizar esta inspección edificios anteriores a 1900. Claro, aquí cada ayuntamiento, cuando ha redactado su ordenanza, para evitar de repente que le viniese
un boom
de edificios, claro, han establecido pues una escala. De hecho, Palma, el hecho de que ahora se realicen esa segunda ronda de edificios del 61 al 65 viene motivado por el boom de la construcción que hubo y la cantidad de edificios que hay en esas fechas. Entonces, ahí en esa segunda ronda, pues lo dicho, del 61 al 65 en Palma, y ya habéis visto la gran variedad de fechas que prevalecen o que se establecen en cada municipio. Entonces, lo mejor para cualquier usuario, si ya tiene su edificio, tiene más de 50 años, lo mejor es consultar a su ayuntamiento y que le informen de la ordenanza y de cuándo tiene que pasar el edificio. 50 o de 30, porque es que también la ordenanza balear establece esa obligación de edificios de 30 años. ¿Qué ocurre también? Y hago un inciso aquí. La ordenanza balear no establece ningún régimen sancionador. Los municipios sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que igual nos estamos relajando con esos edificios entre 30 y 50 años que estamos obligados porque el gobierno se obliga, porque como no nos sancionan, pues muchos municipios están relajados, porque he hablado de 5 municipios o 6 que tienen ordenanza, pero es que el resto de las islas deberían pasar el informe IE derivado de esa normativa balear. No es generalizado, no se está haciendo precisamente porque no hay ordenanza municipal y sobre todo porque no hay un régimen sancionador.
Home, és molt greu que no s'estigui fent, evidentment, perquè això suposa risc, suposa que si un dia hi ha un accident, mira, quan vam viure el Medusa, no?, que és un dels darrers així més grossos que hem tingut, o sigui que és una cosa molt seriosa no passar aquesta revisió, Lluís.
Sí, y que además llegamos a la tal vez incongruencia, y hablamos en su día con el Medusa, y hablamos de la zona de Llumallor y el estado de las viviendas en la zona del Arenal, y hablábamos del límite de municipios, es decir, los municipios que están pues del torrente del Llueus a la izquierda, o sea, municipio de Palma, sí que están obligados a pasar esa inspección, pero los edificios que están en Llumallor no estan obligats a dia d'avui a passar aquesta inspecció.
Clar, aquí ja parlem que tot va com de manera independent, i això dificulta que s'actuï d'una mateixa forma, que hi hagi una unitat, no? Que cada municipi, que cada indret en concret vagi un poc per lliure amb una normativa, això ho dificulta. Jo vull pensar que de cara, Toni, a comunitats de veïnats sempre hi ha acord, no? Quan un edifici ha de passar una inspecció tècnica, o se generen també divergències, perquè no és només que s'edifici, sinó que tots estiguin d'acord. Què sol passar?
No se n'haurien de plantejar divergències. De fet, no és una qüestió que s'hagi de consultar. La comunitat de propietaris és una normativa d'obligar compliment, igual que l'edifici en té d'altres, com si inspecció d'ascensor o altre tipus d'inspeccions d'instal·lacions, i és una qüestió que en el dia a dia de la comunitat de propietaris, des de llavors quan hi ha una administració de finques, no se consulta si se vol passar la inspecció, perquè és una obligació legal. I, de fet, més enllà de la pròpia inspecció de CIE o de CITE, quan era CITE, existeix una obligació legal de conservació de l'edifici. Vull dir que malament una IE no te digui que tens un element en mal estat i que l'has de reparar igualment. Malament no estiguis a qualcun d'aquests municipis que encara no ho han regulat, i per tant municipis, perquè en Lluís ho ha explicat molt bé, però de forma pràctica el que ocorre és que aquests municipis que no han fet una ordenança, de forma pràctica els propietaris no fan un IE. Maldament no la facis, tu tens una obligació de manteniment de l'element comú, i per tant és imprescindible atendre en aquest deure. La IE no s'ha debat a Junta, pots debatre pues, quina empresa, quin tècnic ho fa, amb quin preu, quins pressupostos de l'empresa que executi les reparacions pots manejar o provar, però no se pot, no és una qüestió de debat si complir o no una normativa.
Lluís, pel que fa també a... li vull demanar també a en Toni, però començant amb tu, perquè fa tots aquests edificis que no han fet aquestes inspeccions, que per tant que estarien dins d'aquest compendi d'anys segons el municipi, que ja estan obligats a fer-ho, però no ho fan. Què hi ha aquí darrere? El que deies tu, hi ha darrere que volen que tanmateix les sancions difícils que els arribi. Hi ha també sobretot molt de casos que entre la comunitat de veïnats no se posen d'acord, perquè malauradament això també passa. Entenc que quines són les principals causes de que no se compleixi amb aquesta normativa?
Yo creo que en muchos casos es la, a lo mejor la falta de conciencia, como decía Tony, a esa obligación de mantener el edificio, porque no deberíamos esperar a esa ITE, ¿no? Pero es cierto que o por desidia o por falta de mentalidad, sobre todo, y posiblemente falta de conocimiento también, porque si no nos movemos por concienciación, a lo mejor nos deberíamos mover para evitar la sanción. Que al final igual va en el caràcter...
Que són molt altes, a més. Sí, després s'ha de repartir entre tots els veïnes de la comunitat.
Porque, claro, las sanciones, a veces, están establecidas entre 600 y 1.500 euros por vivienda, por propietario. Vale la pena hacer la inspección antes de que llegue una sanción. Que es cierto que luego hay ayuntamientos que han regulado y esta sanción luego puede ser de alguna forma reducida en caso de que se realice la ITE y demás, pero bueno, la sanción siempre persiste y al final el sobrecoste va a estar ahí. Entonces, el ideal, al final, es acabar haciendo esa inspección. A modo de ejemplo, en Palma, donde hay algo de estadísticas e información al respecto, pues el año pasado el Ayuntamiento de Palma impuso 3.400 o más de 3.400 expedientes sancionadores. Eso dice algo de la desidia de los propietarios del Ayuntamiento de Palma a la hora de realizar esa ITE. Y no sé si el 85% de los edificios dejaron de inspeccionarse. Estamos hablando... pues de una borrada, una falta de concienciación. Por eso yo creo que al final, si no existe esa conciencia y si la única vía al final para concienciar a los propietarios es la sanción, pues no quedará otro a los ayuntamientos pues que aplicar esas sanciones. Es verdad que los ayuntamientos, en muchos de ellos, cuando han aplicado estas ordenanzas, no han iniciado el proceso de implantación de la ITE en sus municipios. Estoy hablando ahora, pues no sé cómo actuará esa Pobla, pero Inca y demás, no lo han aplicado pues con una intención sancionadora. Han sido dialogantes, flexibles y tal, pero claro, Palma ya está sancionando. ¿Por qué? Porque esa flexibilidad, ese diálogo, cuando no encuentra respuesta por parte del administrado y no se realizan esas ITE, pues llega un momento que dices...
Se ha acabat aquí, el període de prova, del manco de veurement si hi havia una resposta,
claro,
i ja s'ha passat l'acció.
I cuando ves que la respuesta es la que es y son tan pocos los edificios que están pasando la IE, pues al final tienes que recurrir ya a cartas, a comunicaciones, cartas, campañas informativas, de decir, oye, o passes esta ITE dentro de este plazo o esta la sanción, ya está.
Perquè jo entenc, Toni, que això és responsable d'un president d'una comunitat de veïnats, no? Sabrà si està al dia respecte a aquestes inspeccions tècniques d'edificis o no. Però si algú mos escolta i ara diu mem si el meu edifici està al dia o no, la responsabilitat de qui és?
Bueno, la responsabilitat és de la propietat i en el cas de comunitat de propietaris, pues, el president és el representant d'aquella comunitat. Per tant, efectivament, és del president, aues, i té una influència molt important allà on hi ha una ministra de finques, pues, que aquesta ministra de finques no estigui al dia, que la ministra de finques sí que allà procura estar-hi. Efectivament, allà on no se compleix és una qüestió d'absoluta deixadesa, perquè, a més, no hem d'oblidar que municipis com Palma, per exemple, inclús el propi ajuntament te comunica l'any que has de complir, l'any que tens l'obligació de complir, te recorda, t'envia un escrit a tots els propietaris dient, escolti, recordi que ha de complir en guany aquesta normativa. Per tant, vull dir, ja no només el desconeixement de la llei, sinó que no la pot desconèixer perquè el teu municipi moltes vegades t'està avisant d'aquesta obligació.
Jo, Lluís, sé que tu hem anat altres vegades, perquè tu quan vas, per exemple, per Palma, ara dius, o a Inca, o a Pobla, però sobretot per Palma, que és on hi ha edificis, la majoria d'edificis, just aixecar el cap d'ous, veure veritables perills, per dir-ho d'alguna manera, no?
Esto es de formación profesional. Uno acaba mirando tanto las patologías de los edificios como por deformación hasta los carteles de obra para ver qué compañeros están interviniendo en cada edificio. Esto ya es de formación profesional. Sí, en cuanto a patología, sí, a ver, vemos auténticas aberraciones. Es cierto que cada vez vemos más esas actuaciones a medio plazo que alguna vez hemos comentado, que es esas órdenes de ejecución que dictan los ayuntamientos, Palma lo hace, cuando hay inspecciones desfavorables, al final, y hay edificios que no tienen la capacidad para reparar todas esas deficiencias, Bueno, el ayuntamiento puede dictar lo que se llaman unas órdenes de ejecución, toma de medidas cautelares, como es colocación de redes, puntales, y es algo que está floreciendo, aflorando en el municipio de Palma, y es muy normal, pues eso, acabar viendo redes, pero redes que se perpetúan en el tiempo, que al final dices, jo, pues vale, me acabas de quitar el problema, pero ahí hay que intervenir, ahí hay que reparar, porque si no el problema persiste y has tomado una medida provisional, ¿no?
Mm-hmm. Es veritat que aquestes xarxes que ja formen part de la façana per sempre, xarxes d'aquestes de protecció que ja queden allà per tota la vida,
sí, sense
que hi hagi una intervenció real.
Parece que ja està, que con eso ya se ha cumplido con esa obligación. Es cierto que tiene que haber revisiones, tiene que haber certificaciones por parte de técnicos de que eso está así, pero bueno, que es el primero de los pasos. El paso definitivo es subsanar todas esas deficiencias que se han detectado, porque normalmente son consecuencias de ítems desfavorables y de órdenes de ejecución. Pero si ya hay un informe que está definiendo cuáles son los defectos del edificio, el objeto de este informe es que todo esto se subsane, teniendo en cuenta que estos informes tienen una periodicidad de 10 años, que hasta los 10 años siguientes no se va a volver a hacer.
Exacte, situaciones normales. Exacte, que no és una cosa que s'hagi de fer cada any, no? Mm. Que això ho han de saber. Toni, quin cost té? Com són els tràmits, la burocràcia, per part d'un president, en el cas que sigui una comunitat de veïnats, o en el cas d'un particular, en el cas que sigui així, però no m'explicar-ho.
Bueno, anem a veure. Si en si es tracta de demanar un pressupost a un tècnic competent, un aparellador, un arquitecte que te pugui fer l'informe. El cost, bueno, varia un poc, depèn de la naturalesa de l'edifici. Poden dir des de... per dir un marge, eh? Sí. Vull dir, des de com a molt 350 euros per habitatge fins a 180 euros per habitatge, depèn de lo gros que sigui l'edifici. Perquè aquí hi ha una qüestió que voldria destacar, i sobretot en quant a incompliment. Quan l'Ajuntament de Palma mos diu, per exemple, que hi tan altíssimes xifres d'incompliment, han de tenir en compte que edificis són edificis, tot són edificis. Vull dir, les plantes baixes també són edificis. Planta baixa unifamiliar entre mitjaneres o xalets també són edificis. Moltes vegades un alt grau d'incompliment són amb aquestes vivendes unifamiliars que no tenen la consciència de que han de complir aquest informe també de... A vegades les comunitats de propietaris, precisament perquè tenen una intervenció professional, solen estar més al dia d'aquestes qüestions que d'altres. Per això he dit un marge ample, perquè no és el mateix per un tècnic inspeccionar un únic habitatge on, que un tècnic hagi d'inspeccionar doncs, un habitatge on hi ha, què sé jo, 30, 40, 50, un edifici on hi ha 30, 40, 50 habitatges. Jo m'agradaria destacar dues coses de ses que comentàveu. Teniu en compte que ses ordenances regulen CIE, però no només regulen CIE, sinó ses actuacions que hi ha que fer després de CIE. És vera que quan tu fas una IE i tens una sèrie d'elements desfavorables, si hi ha un risc imminent, l'Ajuntament te pot requerir perquè facis unes mesures de protecció, per exemple, aquestes xarxes. Però també és vera que la pròpia ordenança, per exemple, a Palma, te diu que tu tens un plaç de 6 mesos per demanar la llicència de la intervenció que haguis de fer i es tens que se t'otorga la llicència per executar-ho. Vull dir, no és que tu puguis estar ineternum en la xarxa, la pròpia ordenança t'està dient que tens un pla per corregir aquelles deficiències que has detectat. I també destacar que, i perdona-li un caire positiu, vull dir, han de reconèixer que nosaltres, com a administradors, hem vist que moltes comunitats de propietaris han fet actuacions arrel de les antigues ITES i ara IES, vull dir, prenen consciència, darrere d'un informe prenen consciència de l'estat de l'edifici i moltes vegades aquests informes són els que han provocat pues, intervencions a façana, estructura, per tant, jo crec que va ser un element molt positiu en quant a la conservació de l'edifici. I també que venim d'una cultura, desgraciadament, diguéssim, reactiva, no? On, quan les coses estan rompudes els arreglàvem. I en els darrers anys, maldament, a poc, vull dir, anem evolucionant com a país, inclús culturalment, però cada vegada més veus que hi ha una voluntat d'adelantar-se en els problemes, no? De no esperar que tingui un canto forjat a punt de caure en el carrer, sinó que tot d'una que detecta un veïnat que hi ha un problema, dir, cridar l'administrador, o que hi ha un president, si no n'hi ha d'administrador, dir, aquí tenim un problema i hauríem d'actuar.
Sí, no reaccionar després, com ha passat, que passa el desastre, l'edifici que cau o que se troba en mal estat i després venen les presses, no? Però quantes vegades, malauradament, ha estat així? Que ha de passar el desastre per després reaccionar.
És que cada vez que intervenimos o nos toca intervenir després de un siniestro, que és una labor que nos toca como técnicos muchas veces realizar, al final lo que estamos haciendo es indagar en las causas que han generado esto, y las causas han estado ahí normalmente durante bastante tiempo.
Manca de manteniment...
Ya está, bien. Problemas, filtraciones ya habla, de encubiertas, problemas estructurales, esa falta de conciencia a la hora de valorar el problema de pues eso, de los síntomas del edificio, porque normalmente los siniestros no acaecen de forma instantánea, ¿no?
Entonces esos donan avisos, ¿no?
Sí. Entonces, claro, hay que escuchar a los edificios, ¿no? Entonces, si uno no es capaz de escuchar a los edificios, pues igual pues tiene que recurrir a un técnico que sí sea capaz de coger y analizar esos síntomas y en base a eso poder determinar cuáles son las actuaciones más adecuadas para solventar ese problema. Porque es verdad que esa falta de mantenimiento, esa falta de intervenciones preventivas, lo que conlleva es, pues eso, las situaciones al final llamativas que supone, pues a nivel noticias, a nivel actualidad, pues los siniestros que hemos tenido aquí comentando alguna vez.
Mm-hmm. Toni, quina manera hi ha des de l'administració de finques per... no sé si heu arribat en aquest punt de vos de posar en tocometes seriosos, no? En segons quines comunitats, de dir, escoltau, és que... o feim inspecció o això no anirà bé, perquè clar, el que dèiem, parlar de comunitat de veïnat ja és un altre tema, en parlarem un altre dia, perquè també aquesta falta d'entesa en molts casos també és una qüestió, però clar, hi ha un moment que s'han de posar com a dir, escoltau, és que això s'ha de fer sí o sí, no?
Sí, anem a veure, jo ho deia en el principi, normalment l'administrador no planteja una pregunta de si s'ha de fer sa IE, perquè és un compliment normatiu, i de fet, jo t'he de dir que com a administrador mai tens un reproche de la comunitat de propietari per haver complit una normativa. Vull dir, tots, molts vivim a comunitat de propietari i sabem que l'ascensor passa unes inspeccions. Mm-hmm. Quan a l'ascensor li toca inspecció, se comana inspecció directament. No feim una junta ni demanem a la comunitat si ho vol fer. Que qualque cas, qualque comunitat extraordinari te pugui plantejar, bueno, no ho sé si la farem o no la farem, bueno, són casos primer molt extraordinaris, i en tal cas si s'adona, mira, hi ha una cosa que els professionals, perquè nosaltres també tenim una responsabilitat com a administrador d'aquell edifici en actuació que s'està fent, hi ha una qüestió preventiva que els professionals quan l'utilitzem aixecant les alarmes, i és, escolti, si vostè no vol fer CIE i això una junta, constarà en acte que l'administrador s'eximeix de qualsevol responsabilitat o conseqüència clar que pugui derivar d'aquest incompliment. I clar, els veïnats, aquí si tu dius això, fan una passa enrere, que em dic què està passant aquí, vull dir, perquè aquest senyor pren aquesta precaució. Normalment els veïnats solen plantejar. Se fan menys dies per deixades, perquè no hi ha un professional a darrere, o perquè el president no se n'ha preocupat de saber què li toca aquell any, o perquè ningú se n'ha preocupat, o perquè esto nadie lo hace, o perquè bulos d'aquest tipus, que per voluntat pròpia de la comunitat d'incomplir. Vull dir, si tu li demanes un propietari que faim incomplim i mos arriscam a tenir una sanció i, a més, mos arriscam a tenir... No, ningú te diu que ho fas.
Que no hi hagi aquesta deixadesa, perquè igual que en el cotxe, no? Religiosament has de passar la ITB en els edificis, si cal, encara és més rellevant, perquè aquí parlam després quan ocor, quan hi ha un accident de vides humanes, no? Hi ha hagut alguns que mos han marcat, amb en Lluís hem parlat moltes vegades del Medusa, perquè és el més recent en el temps, així que els administradors de finques com a responsables, que els presidents de comunitats de veïnats també tinguin en compte que això és una obligació i que s'ha de fer. Molt agraïda, Toni Jaume i a Lluís Marín, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Són les 10:27. Fem una petita pausa i tot d'una parlam d'educació aquí, al dia.
Al dia, IB3 Ràdio. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. De dilluns a divendres a les 9, al dia. IB3 Ràdio.
Deu i 29 minuts, un any més, la Universitat de les Illes Balears ha presentat el seu anuari de l'educació, en aquest cas correspon a 2024, fent aquesta sempre radiografia detallada del sistema educatiu de les nostres illes, que així mos ajuda a entendre cap on anam i, sobretot, Joana, quins reptes tenim per davant.
Així és, Marta, bon dia de nou. A més, enguany mos mostren aquestes llums i ombres que sempre, d'alguna manera, mos posen davant el mirall. Tot i que el nombre d'alumnes i docents ha crescut, amb gairebé 200.000 estudiants i més de 4.000 900 professors nous a la darrera dècada. La taxa de graduació d'ESO continua per davall del 80%. En concret, de l'any passat, d'aquest anuari, se'n destreu que el 77,7% dels joves aconsegueix el títol amb una xifra inferior a la mitjana estatal i als nivells previs a la pandèmia. A més, la diferència entre sexes de gènere continua sent notable. Les atlotes se graduen gairebé 10 punts per sobre dels atlots i, tot i que la repetició s'ha estabilitzat, el 8% de l'alumnat de segon d'ESO repeteix curs, una dada que arriba al 10% en el cas dels centres públics. Entre les dades més destacables també hi ha un augment de l'alumnat estranger, que ja representa el 19% del total, 7 punts per damunt de la mitjana espanyola. Tot plegat, Marta, podrien dir que configura un panorama complex. Creix el sistema, però també es mantenen les desigualtats i els reptes que són molt importants.
I per analitzar-ho, i sobretot per entendre mem què mos diuen aquestes xifres, avui ens acompanya Joan Amé, que és sociòleg i un dels directors de l'Anuari de l'Educació 2024. El tenim aquí ja nosaltres. Benvingut al dia. Moltíssimes gràcies per venir.
Bon dia, gràcies per ser convidada.
Reptes, sens dubte, enfrontar-se, no?, a quin és el context actual i sobretot a cap a on anam, perquè aquí, les Illes, continuem amb una taxa de graduació de l'ESO per davall del 80%. Quins factors condicionen perquè no puguem recuperar el que vivíem abans de la pandèmia?
Principalment, ens trobem una complexitat de procedències en quant a lots. Alguns han repetit, alguns, quan s'incorporen al sistema escolar, no van en els curs que li tocaria per any de naixement. Aleshores, ja aquí és un càlcul que se fa sobretot amb idoneïtat en funció de l'any que neixes. Aleshores, sempre te queda com una franja de gent que va una mica endarrerida, aleshores no està titulant, i altra gent que acadèmicament fracassa. Aleshores, un poc la complexitat de l'alumnat que tenim, que requereix mesures molt específiques, s'ha de traduir després quan ho vas a mesurar amb aquestes xifres.
Clar, sempre d'alguna manera posam aquestes xifres, les xifres d'aquest anuari, en comparació a la resta de comunitats d'Espanya. Clar, i si comparam aquestes xifres amb la mitjana estatal, la diferència és bastant important. Què fa que realment o que el sistema sigui més vulnerable d'alguna manera, no?, d'aquí de les illes, o tingui majors dificultats d'èxit escolar?
Sí, d'una banda, en global, de manera estructural, tenim l'explicació clàssica que se dona, però no és exclusiva, no?, que és, ja el model mateix econòmic té molta demanda de mà d'obra poc qualificada, això és un clàssic que tenim any a any, i no és excusa, però està allà, és estructural, no? Aleshores, el model econòmic té un impacte, i després, a nivell intern, doncs, també tenim i vinculat en el creixement demogràfic que va associat en el creixement econòmic, tenim un alumnat molt divers. Aquest alumnat molt divers fa que la manera de treballar amb ell sigui pues, més específica, més complexa, i se tradueixi pues, en el que veiem a nivell estadístic. Això no lleva que, o sigui, llevat l'exogen, no? Llevat les causes més externes, això no lleva que internament s'hagi pues, de mirar què està passant. Però sí que és cert que a nivell de propostes i a nivell de feines és una agenda molt plena. De fet, hi ha una proposta que després puc parlar un poc més en detall, però nosaltres l'anuari intenta fer sempre la foto, no?, de quines dades estan passant, i també sempre venim amb un tema per introduir l'agenda educativa, i molt vinculat en això duim una proposta de zones educatives que va molt, molt associat en aquesta idea de, bueno, què està passant? Està passant això, què podem fer? Aleshores tenim una proposta de que les escoles pues, estan com molt soles i se puguin coordinar una mica més entre elles, amb unes estructures més estables, de manera d'intervenir damunt això, i bueno, les xifres ens estan dient aquestes coses, què podem fer? Pues, potser les escoles se poden coordinar una miqueta més amb propostes concretes de feina per actuar damunt això.
La bretxa entre nins i nines a la graduació de l'ESO de 10 punts. Quins són els factors? Perquè hi ha tanta diferència entre sexes.
Sí, hi ha com un... Ara, principalment, quan se parla de fracàs escolar, s'està parlant de fracàs escolar una mica més masculí, i quan se parla de perspectiva de gènere en educació, doncs aquesta perspectiva de gènere ja ha de parlar de que està passant en el gènere masculí. Vull dir, el model escolar cada vegada més en nins s'estan quedant com un poc a la perifèria, no?, a nivell de percentatge. I com més pugem a nivell de dades, més s'accentua això. Aleshores, hi ha aquesta anàlisi pendent des de l'anàlisi de gènere, però ja no l'anàlisi de gènere de forma clàssica, sinó del gènere masculí, perquè estan fracassant els nins a l'escola. És un poc un repte que tenim damunt la taula.
Apuntaves, no?, que l'alumnat cada vegada és més divers, tot això fa que sigui com a més complex tot. Un de cada 5 alumnes ara mateix és d'origen precisament estranger, i això, com explicaves, impacta en aquesta realitat i els resultats dels centres i dels alumnes. Però quin paper juga també la composició social i econòmica de les famílies, no?, en aquesta diferència de rendiment? No sé si se pot extrapolar també que la diferència, per exemple, econòmica d'una família o d'una altra, sí, també condiciona els resultats dels fills, dels alumnes.
Sí, totalment d'acord. El codi postal determina molt el rendiment acadèmic, el rendiment escolar, i no ho deim nosaltres ara, sinó que hi ha investigacions molt rigoroses que van a les seccions setsals, no?, que són les unitats dins el codi postal més petites, unitats estadístiques, a les quals pots abordar sense impactar en tema de dades personals, en la protecció de dades, i tu pots anar fins a les seccions setsals, no?, que són petites illetes de cases dins un barri, dins un codi postal, i tu vas veient com segons el socioeconòmic i el capital educatiu, a nivell formatiu dels pares, com aquestes dues variables determinen molt el rendiment educatiu, el rendiment escolar, el nivell de formació educativa que assoliran els fills. Per tant, quan parlem de diversitat, és veritat que parlem de diversitat de manera, entre cometes, molt diversa, no? En el sentit, parlant de diversitat no només demogràfica, que les dades estan damunt la taula, estan parlant de diversitat també socioeconòmica, i estan parlant de diversitat també a nivell de reptes d'aprenentatge, necessitat d'aprenentatge, aspectes socioemocionals. Vull dir que cada vegada l'alumnat el tenim molt, molt divers, no només en l'econòmic i lo demogràfic, sinó també a nivell de necessitats socioemocionals, ritmes d'aprenentatge. Vull dir que és com els avantatges, tenim l'avantatge que cada vegada tenim més eines, però hem de reconèixer que també l'alumnat en soc que se fa feina és el més divers, i lo socioeconòmic és important i determina. Sí, sí.
Clar, perquè mos entengui tothom, que una família tingui més recursos és igual a que els seus fills tinguin més oportunitats en definitiva, sí, sí, no?, també, i tinguin, per tant, més bons resultats acadèmics.
Això se tradueix en coses concretes, no?, determinats nivells socioeconòmics tenen més dificultat per accedir a activitats extraescolars. Per exemple, hi ha uns nins que reben l'escolarització obligatòria, i els altres també, però hi ha uns nins que sobrebaixa, poden anar a múltiples activitats extraescolars, siguin de reforç, siguin d'idiomes, siguin artístiques, siguin esportives. Això també està estudiat. Aquells nins que tenen més oferta, perquè tenen més capacitat els pares d'oferir-li més oferta, tenen millors resultats. I després també tenen pares que els poden acompanyar més educativament, no? Que els poden acompanyar a estudiar, clar, o els poden pagar uns reforços. Clar, aleshores dius, bueno, des de 3 en 16 és obligatori, d'acord, però després ja els conceptes d'educació 360, de no m'ha donat tota la volta a quan s'està educant aquest nin. Les aranins, que hi ha unes hores o uns estius que no estan fent massa res educativament, i en canvi uns altres que hi ha una inversió forta en recursos i que ells que tenen més, per tant, més capacitat per invertir en aquests recursos són els que tenen, per tant, més posat que els seus fills tinguin més trajectòria.
És una excel·lent feina, perquè se resumeix tot en aquest llibre, en el que parleu pràcticament de tot, no? Des de l'impacte emocional que pot tenir el context actual, cap a on se'n va, els reptes, i parleu també de llums i d'ombres. Si haguessin de, així en forma de titular, dir quins són les llums i quins són les ombres, quines serien?
Bueno, les llums és, per exemple, a nivell de dades educatives, la ràtio de professorat alumnat a Balears és una ràtio bona, o sigui, ja fa anys que està per davall.
Que això condiciona moltíssim,
sí, l'atenció que se pot donar.
El desenvolupament d'una aula és vital.
Efectivament, menys alumnat se pot donar una dedicació més exclusiva, més intensificada, i a més és una ràtio que se tradueix no només en quant d'alumnes tens per aula, sinó també quant de professors tens en el global, que siguin més un o siguin professors de suport. Per tant, Balears, en aquest sentit, té una bona trajectòria en quant a recursos. Jo crec que és com a la xifra que mos demostra que sí que hi ha una inversió. La realitat és la que és, no és la que nosaltres voldríem, però tenim aquestes llums de que s'hi està invertint i tenim dades concretes. Després, la densitat de propostes d'innovació educativa que tenim a les Illes Balears. L'anuari, com comentàveu, doncs, dins els capítols, hi ha capítols que estan parlant de cosetes concretes que estan fent centres, professorat que fa codocència. Diu, no fem la teva assignatura, després ve la meva compartimental. Anem a fer, doncs, anem a col·legiar, anem a veure quines coses poden treballar junts, tu amb uns exemples més concrets, jo aprofito per explicar-li la teoria, treballem dos junts a l'aula, o, per exemple, exemples de superaula. Superaula són espais que superen el format més clàssic de classe d'aula històrica, diríem, i fan uns espais més polivalents, més, on hi ha més possibilitats. No? Això en el que se refereix en quant a llums d'innovació. També tenim llums en quant a innovació a la diversitat demogràfica. Hi ha projectes molt concrets, com el projecte COIM, projectes que estan treballant molt en concret tot aquest acompanyament de la instal·lació d'aquest alumnat de procedències diverses.
Joan, fa molt d'any, no?, que d'alguna manera t'ocupes i fas feina amb els anuaris de l'educació. És vera que vosaltres allò que feis és fer la radiografia i fer alguna proposta, però en tots aquests anys, que ara no sé exactament quant d'anys fa que hi fas feina, en tots aquests anys, què has vist que ha canviat més? Que és allò que per ventura diries més te preocupa, ja, o més veus que pot arribar a ser un problema envers l'educació aquí a la nostra comunitat? Supos que si vas una mica de balanç te'n dones compte, no?, de que hi ha aquests canvis. Què és allò que destacaries?
Jo destacaria una mica... bueno, són 22 edicions, ja en fa 6 que estic davant, però bueno, són 22 edicions, per tant, el que diu una Joana, que tenim tota una trajectòria en quant a dades. Jo destacaria és respondre a necessitats de l'alumnat, necessitats formatives, necessitats personals i necessitats personals, educatives i socioemocionals. És a dir, el canvi principal és l'alumnat és cada vegada més distint i l'alumnat ha d'aprendre per competències, i nosaltres hem fet una transició on el professorat ha d'aprendre, que ensenya uns currículums, però els ha d'ensenyar més des de les habilitats, ensenyar habilitats, i clar, el professorat se troba alumnes cada vegada més diversos i aquest professorat necessita acompanyament, necessita formació. Per ells poden acompanyar, necessiten formació. Precisament per això, enguany, el monogràfic de l'anuari és precisament de formació docent. De quina manera els professors saben que sempre s'han estat formant, saben que sempre s'han estat reciclant, però quines són les necessitats? Necessitat d'acompanyament socioemocional, necessitat de noves maneres de fer feina a la classe, noves maneres de com ensenyar per aprendre habilitats, com, per exemple, temes tan importants com la intel·ligència artificial. Com acompanya, saben que l'alumnat l'utilitzarà, doncs anem a acompanyar-lo en que em faci un ús acurat, un ús crític, un ús que sigui quan sigui pertinent i quan no cal, és com un poc la calculadora s'emplea per unes coses i per unes altres no, doncs el mateix en la intel·ligència artificial.
L'utilitzarà, no, l'utilitza.
A l'ordre del dia.
Hem de fer això, no?, que aconsegueixi que tinguin aquest esperit crític. I si te demanem per el futur, vull dir, fins ara t'han demanat una mica que és allò que ho vi, però si te demanem un poc per futur immediat de l'educació aquí a Can Nostre, hi ha indicadors que facin pensar en una millora amb aquestes eines, amb aquestes ràdios que deies, amb aquestes propostes educatives i amb aquesta formació de professorat, o no ets tan optimista com a nosaltres m'agradaria?
No, jo som optimista perquè d'una banda tens aquestes unitats o aquestes ràtios que parlàvem de professorat i alumne que ens permeten ja abordar la feina d'una manera més identificada, més personalitzada. Tenim una llei de l'educació a les Illes Balears que estableix el 5% del PIB com a llindar de despesa en pressupost i se va transitant cap a un augment de pressupost. Per tant, no només és que hi hagi menys alumnes per aula, sinó que hi ha més recursos, i hi ha una sensibilització dins el professorat i dins les famílies, dins la comunitat, d'abordar. Jo crec que l'educació sempre està molt rellevant, però cada vegada és més important, no? I amb això jo som optimista, perquè hi ha molta feina darrere i hi ha múscul per abordar-ho.
Ens alegra molt que hagis acabat amb aquesta frase. Cada vegada l'educació és més important, sí, perquè és el futur de la nostra societat, i com he dit abans, feis una feina excel·lent, els reptes de l'educació balear, a través d'aquest anuari que just avui hem aprofitat per endinsar-nos un poc més. Moltíssimes gràcies per la visita, Joan Amé, moltíssimes gràcies, de veres.
Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada.
Igualment, són les 10:43, una petita pausa per publicitat i tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Els dilluns ens encanta aquell moment en què nosaltres intentem viure un poc millor en la bona companyia de Fanny Pons.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón.
Quina llàstima no tenir unes maraques.
Totalment, és el que cantar, necessitàvem per aquest dilluns.
Per poder cantar això de quisiera ser un pez para poner mi nariz en tu pecera i fer 20 bolles de mo per on sigui. I per què? Perquè avui venim a parlar-vos d'un peix de temporada, la llampuga. El seu nom científic és Coryphaena ipurus, però també se'l coneix, se la coneix a la llampuga com a dorado o com a mahi-mahi, depenent on la neu a cercar, clar. És un peix que pot arribar a mesurar 1 metre de longitud. S'alimenta, entre altres coses, de peixos, de zooplàncton, de crustacis i de cefalòpodes. I tot i que la seva carn és bona, és gustosa i és tendra, és poc comú la comercialització de la llampuga al circuit comercial fora de Mallorca. Però, que és una dona 100% producte local, producte de proximitat i informació de qualitat, és la nostra col·laboradora, na Fanny Pons. Aquí ja tenim aquí. Fanny, com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt bon dia a tots.
Ets la llampuga del món de la nutrició. És a dir, versàtil, un dia vos parles de xia...
Molt colorida, mentre és viva, però tots aquests colors que té, blau verdosos, dorats i tal, que la caracteritzen, per això se li diu el dorado, desapareixen quants exemplars se mor. Queda de color totalment gris. Aquest viratge de color és una cosa molt característica de la llampuga.
És com una metàfora de la vida.
Totalment.
Un pic si
la mort contemplega...
Exactament. Deixa de colors. Sí, i ja sí.
Anem a aprofitar... Quan és morta veus que tots aquells colors desapareixen.
Curiós. Sí. La llampuga, que hem de dir que és un peix de temporada, ho comentàvem, que la poden trobar des d'agost fins a desembre. De fet, se fa la fira de la llampuga, que té molta, molta anomenada, que va ser ara fa un parell de, un parell
de
setmanes.
Sí, 10 i 12 d'octubre ha estat la fira de la llampuga que a la Ratjada i és una fira totalment recomanable perquè te'n dones compte de lo versàtil que arriba a ser aquest peix. El preparen de moltíssimes maneres, guisat, el preparen en forma d'hamburguesa, croquetes, o sigui, fan de tot. Se fa llampuga amb preves, que és un clàssic, llampuga amb panses i pinyons, pot de ceba i un pot de llimona, vull dir, i després, lògicament, torrada, en el forn, té mil maneres de preparar-la. I un dels avantatges que té la llampuga és que té molt poca espina. Per tant, és una manera d'introduir el peix, que a vegades costa un poquet a tot el que són infants o persones majors, és un peix que té, ja vos dic, molt poqueta espina i, sobretot, si agafam el llom, no la té amb en rodanxes, sinó que en són lloms, encara manco espines té.
Clar, i és una molt bona oportunitat per reivindicar que sempre en parlem aquí del producte de temporada.
Totalment.
Que ara és moment de menjar aquest peix, no demanar llampuga el mes de març perquè no n'hi ha.
Efectivament.
O no sé que tinguis un... Si no, és que tens un tàper congelat.
Efectivament.
Perquè t'has fet unes roles de llampuga i decideixes descongelar-la. Però també menjats aliments... quan se poden trobar en el mercat, que és quan les trobam a millor preu.
Totalment d'acord amb tu. Ara és el moment de menjar llampuga. A més, hem de dir que és un peix, a part de ser versàtil a la cuina, amb propietats interessants a nivell nutricional.
Que ara en parlarem, d'aquestes propietats.
Efectivament. A part, una altra curiositat, igual que deien que virava de color, també hem de dir que dins el seu cicle vital també passa de ser, quan és petit, un peix blau i quan torna gros, l'espècie adulta, és peix blanc. Per què? Pues perquè normalment a Balears els exemplars que trobam no són molt grossos, per tant aquí sí que la trobarien com a peix blau, però el que tu deies, si m'on anem a menjar-la a Hawaii, per exemple... és mahi-mahi, que se li diu allà, i mahi-mahi vol dir força, perquè va de capturar un exemplar molt gros, és una batalla important. I per què vira de peix blau a peix blanc? Perquè és un peix molt veloç, vull dir, pot arribar a nedar a 90 km per hora. Per tant, tot aquest greix que té, quan és més petitet, se converteix en múscul, precisament per tot aquest
ja s'ha fet un gimbró, que fa... per dir-ho de qualque manera, se llampuga, passa de llampuga a gimbropuga, i aleshores ja tot aquest greix ha desaparegut.
Tot el greix, que és, hem de dir que és cardiosaludable, sí. Bàsicament té omega 3, però canviaria i tindríem doncs, més massa muscular. I també hem de dir que la proteïna que ens aporta la llampuga és proteïna completa. És a dir, té tots els aminoàcids essencials que nosaltres necessitem per...
I deu tenir poc
proteïna.
Mercuri, també, per una qüestió de tamany.
Depèn. Mem, anem a veure, és que trobam aquí, faria més o manco uns 50 centímetres, no són molt grossos, i els exemplars que clar. Hem comentat, que poden trobar a les costes,
sí,
per exemple,
clar.
De Hawaii, que ja m'on anem a 2 metres i un pas considerable, aquí sí que ja poden tenir més problemes. Però anem a veure, o sigui, ara és temporada de llampuga. Ara és el moment de menjar llampuga. Tampoc menjar llampuga per berenar, per dinar i per sopar. Vull dir que també...
Que relativitzem, no?, un amb aquests conceptes.
I tu que has tastat la llampuga en tots els estats, perquè n'has menjat a Hawaii i n'has menjat a la Mediterrània, la textura, el gust, és semblant o varia quan passa de ser peix blau a peix blanc?
Varia un poquet, perquè sempre el peix blau està xerrant de que seria un semigràs, la llampuga, perquè té, en qüestió de greixos, entre un 2% i un 5% de greix. Un peix blau, com pugui ser un salmó o una tonyina, m'on anam més o manca un 10% de greix. I un peix blanc no arriba un 2%. I una llampuga adulta m'on aniríem a un 0,7% de greix. Per tant, també hem de dir que què dona gust en els productes? Es greix, dona molt de gust en els productes, i per tant, un peix blau té un gust un poc més fort i un poc més sabrós i potent que no un peix blanc.
I és peixatge, peixatge més el peix blau.
Sí,
sí, però
sí.
Depèn de les explicacions, perquè, per exemple, llampugues, el que se coneix també com a peix llimona, no? Que s'utilitza molt per ser cuina asiàtica, sí. I si tu ho pots menjar cru també, o ho pots menjar macerat amb salsa, o sigui que és molt més versàtil de lo que podem pensar.
Sí, moltíssim, a part, forma part, no només la trobam aquí en el Mediterrani, la trobam, doncs, això... l'oceà Índic, en el Pacífic, vull dir, es forma part de moltes cultures gastronòmiques. El que passa que dir el que és el Mediterrani, pues, nosaltres, de qualque manera, som els que més llampuguem menjar quan està la temporada.
El fent com a d'ambaixador, és cert que no és un peix consumit a rua d'Espanya,
no.
Sinó que sobretot el seu consum se centra aquí a Mallorca. Per tant, podríem dir que forma part de la dieta mediterrània. En certa manera, ja que el tenim aquí, que és la temporada de proximitat, el podem introduir ara que és temporada.
Totalment.
Dos pits per setmana tampoc seria...
No, estaria
res massa fora d'òrbita.
Si nosaltres recomanem menjar peix, 4 pits en setmana, i si pot ser un d'aquests dos que sigui blau, fantàstic. I ara el tenim de temporada, i és ara que hem de menjar el que tu deies, llampuga, poden tenir una carmanyola congelada, però el seu és que puguem aprofitar que ara la tenim fresca en el mercat.
És que no hi ha res com una llampuga amb preves feta de mare.
Totalment.
Les coses com són. És típic plat que un restaurant...
De mare,
no,
de padrina...
No n'hi sol haver, en canvi, que hi ha plats que són com a molt de casa. Clar, som en conversa amb la Fanny Pons, la nostra experta en nutrició, que avui ve a parlar-nos d'una gran amiga seva, la llampuga, i has parlat que tenia molt de nutrients, sobretot aquest omega 3, que el fa que la llampuga sigui molt bona, aliada, cardiosaludable.
Totalment. A nivell de protecció cardiovascular és perfecta. També té una bona font de vitamines del grup B, i entre elles podem destacar la presència de la vitamina B12 per evitar tot el que són anèmies, i a nivell mineral també li poden destacar fòsfor, magnesi, potassi, vull dir, és un aliment que, ja t'he dic, a part de tota la versatilitat gastronòmica que té, a nivell nutritiu, tremendament recomanable.
I fàcil de menjar com deessa. Sí. Perquè això que només tingui aquell... Que nostre lo solen fer rodanxes, i això que només tingui aquell tunrum al mig,
exacte,
i una espina un poc grossa, que tot d'una que... espurgues una mica, ja te queden els dos llons separats, però una persona que no sol menjar peix, com és el meu cas, és un peix agraït.
És agraït. És important.
I més, també hem de recordar que avui en dia les peixateries de confiança, si tu demanes...
Te poden donar una mà.
Exactament, que te desespinin el peix, amb molt de gust, realment, t'ho fan si ho demanes.
Clar, parlant de la llampuga com un superpeix... Té qualque contraindicació? És a dir, hi ha qualque grup que la tingui restringida per qualque particularitat, o seria apta per tot tipus de públic?
Els peixos blaus sempre tenen més tendència a tenir purines dins la seva composició nutritiva. Aquestes purines se transformen en bàsic úric a dins l'organisme. Per tant, les persones que tenen tendència a tenir àcid úric elevat, tot el que és, no només la llampuga, sinó tot el que són peixos blaus, haurien d'anar un poquet en compte en el que és el seu consum. Però, en general, tot el contrari, és un peix que pot consumir tota la població sense cap tipus de problema.
He llegit que també és un peix molt apte per esportistes, perquè el fet de que sigui peix blau dona com energia,
sí.
Per tant, ara que parlàvem de fer carmanyoles, jo crec que som esportista d'elit, jo penso que ara li diré a ma mare que dos pits per setmana, ara aquesta temporada me faci
claro
llampuga,
sí.
Per
fantàstic.
Recuperar, perquè jo he de fer múscul.
Pels esportistes, una monada. A més, a nivell vitamínic, les vitamines del grup B s'encarreguen de que tota l'energia que nosaltres aportam a través de les proteïnes, els hidrats i els greixos, ens ajuden a aprofitar molt millor l'energia que ens aporten els grans nutrients. Per tant, fantàstic. Aquest tipus de greix, que a més és cardiosaludable, perfecte, per la gent que fa deport de manera habitual. Anirà bé, ja t'he dit, pel cervell, pel cor, per tenir una bona circulació.
És que no podem demanar més.
Un peix de temporada.
I sobretot això, és de temporada, així que aprofitem per menjar producte local,
sí.
Producte de temporada, ho agraeix la nostra butxaca i també la nostra salut.
Totalment.
Fanny, te quedes amb nosaltres els 3 minuts que ens queden per acabar l'hora per parlar d'una qüestió que mos ha cridat moltíssim l'atenció. Estan parlant tots els mitjans. Jo crec que en aquestes hores tothom s'ha entemut, no?, del que ha passat a França.
No, i a més a la Fanny interessa, perquè ella també té una bona col·lecció de joies, que vagi alerta. No, i tu també. Jo crec que des de que has debut aquesta notícia, totes les que teniu un petit fons de brillants i d'or... Exactament, un joier d'aquest potents, passeu pena, perquè abans d'acabar aquesta hora, explicar-vos que si seguiu amb nosaltres a partir de les 11:30 parlarem d'un robatori de pel·lícula. Ara ho comentaven a Marta Garau. Quatre lladres varen entrar ahir a la galeria d'Apollo del Museu Parisien del Louvre i varen sostreure 9 peces de les col·leccions de joies de Napoleó i dels reis francesos. Aquests delinqüents varen entrar en el museu des del carrer emprant un camió amb una escala extensible, com si fossin un camió de mudances, per poder accedir al primer pis. Varen rompre una finestra i tot seguit es varen dirigir a les vitrines on eren aquestes joies. Entre d'altres, una corona d'Eugenia de Montijo que en ses presses varen perdre pel camí, perquè varen perdre dues joies. Una que encara...
Quina nerviada,
la gendarmerie no l'ha identificada, però sé que sí que saben que s'ha perdut la corona d'Eugenia de Montijo. Quan han aconseguit el botí, aquests bandits, aquests lladres, han fugit en motos, i tot això en 7 minuts, que estaven àgils com a genetes. 7 minuts per endur-te'n les joies del Louvre. En parlarem amb Lorena Robredo, conservadora del museu i vocal del Ministeri de Cultura, per saber què se fan aquests casos per mirar de recuperar aquestes joies.
Abans, a les 9, ho hem utilitzat d'excusa, Fanny, perquè dèiem, a nosaltres mos lleva sa son una multa que no has pagat o no ha arribat a temps. Com poden dormir després de fer això?
Jo crec
que
ja...
S'ha de ser d'una altra pasta?
Totalment. Ah, jo crec que quan ja te planteges anar a robar les joies en el Museu del Louvre, o sigui, ets un professional
no tens,
i te puc assegurar que
però... que jo crec que enfrontar-te a una pena de presó altíssima.
Però pot ser allò que seria la recompensa, pagar la pena. Però jo el que vull de Balears ara s'està fent aquesta pregunta. Vosaltres dues, que me consta que teniu joies... que són ja des del segle XVIII, perquè ets heretades ja de generacions en generacions, protegireu més allò que teniu a casa? Ho dic perquè, clar, si amb una escala extensible t'entren dins el Louvre, que és un dels museus més visitats del món, i s'enduen aquesta quantitat de material, que no passarà a una cara estàndard. És que ara jo veuré una persona amb una escala extensible i jo començaré a protegir el poc que tinc per si de cas.
Estava veient les imatges en directe encara de París i no havien reparat el vidre. Encara té com una espècie de fusteta, o sigui que vius que encara podrien entrar dues vegades. Parlarem, com deia en Xisco Nadal, a partir de les 11:30. Fanny Pons, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una molt bona setmana.
Igualment.
La part televisada agafen el relleu els nostres companys de l'ANAM. Nosaltres seguim aquí a la ràdio amb moltes més propostes. Notícies i continuem.